Adéu, petita i dolça amiga. De totes les coses possibles, quanta vida et perds i quanta em deixes? Quanta vida, quantes nits de cossos compartits i de temps infinit? Quantes ciutats i llibres per comentar i recórrer junts? Quantes batalles per afrontar-les amb una mà en l'esquena? Amb un confia en tu, just en el moment en què tu no confies. Ara ja no pots conscientment causar més dolor del que causes. Ara que per dins estàs feta d'ombres i les restes d'un somni, ara que dubtes, considerosa, encara de la meva força, amb la llum apagada mentre camine sense somriure, pots recordar-me i tornar a aquesta pàgina si de tanta soledat alguna nit tremoles i sues amb la pell gelada. I tens por? Vin aquests ulls que tornen lentament del dubte. Recorda't d'aquest cor meu corsari, que qui tant t'ha estimat no pot deixar mai de fer-ho. Sense més pronòstic amenaçador que el temps i la distància. Hem sentit un poema que es diu Comiat, és de l'autor Salvador Iborra, poeta de País Valencià, que dissortadament va morir ara fa pocs dies a Barcelona, va ser assassinat, de fet, en un carrer de Sona, en un afer molt desgraciat, i en homenatge amb ell ens ha llegit aquest llibre que pertany al volum Els cossos oblidats i està publicat per Onada Edicions l'any 2009.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit. Avui és 3 d'octubre de 2011 i això és Punt 7 Ràdio. Continuem en directe, són les 9 i 3 minuts del vespre. Estem al programa Tirant de llibres número 175. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit, estem molt contents de tornar a estar amb vosaltres. Espero que vosaltres també esteu contents d'estar amb nosaltres i que gaudiu d'un bon programa. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan, i hola, bona nit a tota l'audiència, que gaudim d'un bon programa i en aquesta represa esperem que sigui a grat de tots els nostres oïdors i oïdores.
També saludem la nostra tècnica, Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I com molt bé deia en Jordi, doncs saludem per aquest retrobament amb tota l'audiència del Tirant de llibres. Bé, avui hem començat amb aquesta lectura trista a propòsit d'aquest poeta que va ser assassinat a Barcelona. Però a banda d'això, tenim moltes coses, com ja sabeu. Tenim una crònica del País Valencià que ens porta la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Avui ens parlarà, com sempre, de l'agència del País... de l'agència, de l'agenda del País Valencià i de l'any Valor, de l'any 2011, que és l'any d'Enric Valor, perquè es commemora el centenari del naixement d'Enric Valor. Bé, per tercera vegada, i espero que ja última, avui tenim Literatura Universal parlant de Pushkin. Serà la tercera vegada que parlem de Pushkin.
I ho farà el Francesc, això.
Perquè les altres dues vegades vam anar una mica justos de temps, vam parlar bàsicament de la narrativa de Pushkin i avui volia parlar de la poesia de Pushkin, bàsicament. I a la Biblioteca Viva, en Joan ens parlarà dels actes que hi ha previstos aquest mes d'octubre a la biblioteca d'aquí de Sant Celoni, la Biblioteca Pública L'Escorxador. I en Jordi, a la secció de l'editorial, ens parlarà d'aquest nou curs que comença, aquesta arrencada del nou curs literari.
Sí, que ha coincidit amb dues commemoracions i més que res, l'editorial no voldrà ser tant l'expressió d'una opinió com la informació d'uns esdeveniments que han succeït fa poc.
Literatura i gènere, Joan.
Parlarem d'un llibre de Lídia Flem, que té un títol molt significatiu, Com vaig buidar La casa dels meus pares, un títol que tots els que hem viscut fa poc la mort propera d'una persona, dels pares, doncs ho hem viscut això. I per això doncs valia la pena llegir-ho, perquè també dintre del programa doncs, hi ha hagut la mort d'una altra persona, la mare d'una col·laboradora, i per això, doncs, bé, convenia en parlar-ne d'això.
Bé, també tenim llibres a la carta, a càrrec de l'Helena Martínez Pons. Ens parlarà d'un llibre de Catherine Pancol, Els ulls grocs dels cocodrils, i acabarem el programa, com sempre, amb la informació del noticiari i amb la frase. La frase d'avui ens la portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim el micròfon, la nostra benvolguda col·laboradora, present sempre al nostre programa, puntal del programa, Empar Morelló, des del País Valencià.
Hola.
Bona vesprada.
Bona vesprada a totes i a tots. Encantada de ser una altra vegada amb vosaltres, d'escoltar-vos, de començar tirant de llibres, i esperem que tinguem cada dia més oients.
Esperem.
I bons lectors i bones lectores.
Això mateix. Què hi ha, Empar? Què ens has d'explicar?
Mira, abans de res, com que aquest és l'any Valor, o d'Enric Valor, perquè se celebra justament el centenari del seu naixement, jo volia retre-li un xicotet homenatge. Però si voleu, i així després ens quedem en Valor i allarguem tant com vulguem, o com estiga el temps, us dic ràpidament quines coses tenim pendent a l'agenda aquesta setmana. Diumenge és la Diada del País Valencià. Ja sabeu que és festa, que celebrem, que eixim al carrer, que ens manifestem, que reivindiquem la nostra llengua, que eixim a dir ja n'hi ha prou de les retallades, del valencià, que ja hi ha prou de models de multilingüisme, però sobretot eixim per manifestar-nos com a poble, no? I això jo crec que estava molt present a la figura d'Enric Valor, que sí que va saber reivindicar, capejar els temps no propicis per a la llengua i donar un impuls a la llengua. Doncs aquest testimoni el passarem amb l'Enric Valor ara mateix, en quan us diga què tenim aquests dies. Dic, la dia del 9 d'octubre hi haurà manifestació per la vesprada, suposo que a les 7 amb el recorregut habitual, però encara no està cert ni el lema que eixirà en la capçalera de la manifestació, ni tampoc el manifest que es llegirà. Això d'una banda. D'altra banda, podem visitar el barri del Cabanyal, que obri una altra vegada les seues portes fins al 9 d'octubre precisament, dissabtes i diumenges d'entre les 11 fins a les 2 de la vesprada i després de 5 a 9 de la nit, perquè conegam el barri, perquè conegam la gent que viu allà, perquè encara hi ha, com a projecte estrella d'aquest Ajuntament de València, encara hi ha el passeig, l'avinguda de
l'Escribanyes,
exactament, i la prolongació i la desfeta del barri, no? Doncs això. I ja també, per qui vulga, diu Una llengua que camina. És un documental d'Amanda Gascó, està produït per VilaWeb, val? També col·labora a Escola Valenciana, i és un documental que sembla que té molt bona pinta. Perquè, per això mateix, no? Perquè arran de la Diada del País Valencià i del que està passant amb la llengua en aquesta ciutat i en aquest país, doncs sembla que la gent ja es belluga i ja es rebent perquè té ganes de fer altres coses i de acudir a altres llocs. Més coses. Hi ha el Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor, i amb això ja passa el Valor. Hi ha data de presentació d'obres fins al 31 d'octubre, i ho convoca Edicions Bullent. I Enric Valor era un lluitador incansable, un apassionat de la llengua, un apassionat, un defensor de la llengua, de la identitat com a poble, i just en acabar les primeres passes de la Segona República va començar a traure els seus primers cursos de llengua, el curs d'ortografia valenciana per correspondència, i a partir d'ahí tota una sèrie de gramàtiques, vocabularis, flexions verbals, etc. Però Enric Valor era també un gran escriptor i ens ha deixat a banda de les rondalles valencianes, que són magnífiques, divertidíssimes, i que recomana a tot el món que llisca, a banda de, del cicle de Cassana, a banda de la maledició d'Aleix, ens ha deixat també, jo crec, el coneixement d'un poble, no? De la seva música, les seues gens, la seva terra, els seus costums i, per descomptat, la seva llengua. Jo crec que ahir Enric Valor ha fet una molt bona tasca per el ressorgiment de la llengua i per la recuperació de la identitat com a poble, no? I bé, un poc això era el que volia dir. Sé que ho he contat molt ràpidament, però ni que cal dir que això, Valor ens ha fet hereus de literatura, de llengua i de una recuperació de... No sé, penso que ha estat una figura pràcticament insubstituïble. El Consell Valencià de Cultura ni el govern valencià no li han fet cap acte ni cap homenatge.
És una vergonya.
I era d'alguna manera que jo volia començar aquest primer tirant de llibres de la temporada recuperant la figura. Si puc, així en algun programa més endavant ja aniré fent algun tas de tot això que us he contat tan ràpidament.
Molt bé, doncs...
Ampar, si no hi ha res més, quedem per la setmana vinent?
Molt bé, quedem la setmana vinent.
Molt bé, doncs una abraçada, Ampar.
Vinga, moltes gràcies. Adéu a vosaltres.
Adéu,
adéu. If you're going
to San Francisco, literatura universal.
Bé, amigues i amics, són les 9 i 12 minuts, estem en directe a Puntcent Ràdio, tirant de llibres, i és hora de parlar una mica d'Alexander Pushkin, aquest escriptor, narrador, poeta, rus, nascut el 1799 i mort el 1837, va morir en tràgiques circumstàncies, amb només 38 anys. Com dèiem al principi del programa, a finals de la temporada passada vam parlar dels contes i les narracions de Pushkin, vam parlar de La dama de pique, de La filla del capità, però bàsicament dels contes, els tres contes que hi ha editats en català a la Molo, la col·lecció de les millors obres de literatura universal, Un tret, Temporal de neu i La pagesa fingida. Però aquest estiu m'ha caigut a les mans un llibre de Pushkin que és concretament una antologia poètica que es titula Mentre visqui un sol poeta, antologia poètica d'Alexander Pushkin, amb una tria i una versió a càrrec de Jaume Creus. Això ho tenim editat a Edicions de 1984, a la col·lecció Mirmanda número 29, i això està editat l'any 2005, primera edició 2005, i té un preu aproximat de 13,30 euros. Doncs bé, si ens fixem en el pròleg que Jaume Creus fa en aquesta edició, en aquesta traducció de les poesies de Pushkin, el títol crec que és prou significatiu. El títol és El compromís d'un poeta, i ens podríem preguntar el compromís amb què? El compromís amb la societat, el compromís amb el seu país, el compromís amb els seus amics, el compromís amb què concretament? Doncs bé, el compromís una mica amb tot. Hi ha una frase que crida força l'atenció. Diu, Pushkin era conscient del seu compromís enfront de les injustícies i de les arbitrarietats del poder en el món en què li tocava viure. Joan, ja saps allò que diu, no? Que els clàssics són aquells autors i aquells textos que, encara que passi el temps, doncs continuen estant de plena actualitat.
I aquest és un.
I aquest precisament és un dels temes que esdevenen clàssics, passi el temps que passi, eh? Perquè avui en dia les injustícies i les arbitrarietats en el poder continuen sent-hi.
I tant.
El que passa és que, posem una mica en el seu context, estem parlant, evidentment, d'un país, Rússia, que tenia un sistema de govern autoritari, el sistema dels tsars, la dictadura dels tsars, diguem-ho així, l'imperi dels tsars, però no deixava de ser una dictadura, i ell, en moltes de les seves poesies, el que fa és denunciar això, precisament, aquest arbitrarisme, aquesta unilateralitat d'aquest tipus de governs, i això li va comportar exilis, li va comportar veritables problemes. Algunes poesies són prou explícites, i m'agradaria llegir-ne un fragment, d'un que es diu, una poesia que es diu L'Oda a la llibertat, que és prou significatiu aquest títol. Em penso que no costarà pas gaire veure per què, perquè va tenir problemes amb el tsar. Preneu lliçó d'això, monarques. Ni càstigs, premis o favors, ni les masmorres ni els altars no us serviran de garantia. Sigueu els primers d'inclinar-vos sota l'empara de la llei, i el tron per sempre us guardarà el poble en pau i llibertat. Fixeu-vos, en aquest poema intenta donar lliçons...
Una monarquia constitucional, sembla que és el que demanava, no?
Sí, però fixa't, en un altre moment diu... Monstre malvat absolutista, tu i el teu tron detesto amb força.
Era un liberal.
La teva mort i la dels teus amb un ferotge goig contemplo. O sigui que, clar... Home.
La teva mort i la dels teus.
Sí, amb un ferotge goig contemplo.
Això era quasi més soviètic, això.
Gairebé.
Això és de barricadero, pràcticament.
Gairebé. Doncs bé, nois, no és estrany que com a conseqüència d'aquestes opinions doncs l'enviessin a
Sibèria.
A Sibèria, sí, sí, concretament... amb aquest poema, n'hem llegit un fragment, aquests canvis que demanava, aquest combat contra les injustícies, contra el poder absolutista, doncs es veu que una part de la noblesa d'aquella època lluitava contra aquest poder absolutista, això que deies tu fa un moment, Jordi, aquest caràcter liberal. Diu, Pushkin escrivia amb exaltació, fins i tot amb provocació, sobre la llibertat i el paper dels dèspotes. I és així que es va guanyar el primer exili, el 1820, que havia de ser a Sibèria. I per intercessió d'alguns amics va acabar sent al Caucas i a Crimea. Bé, més endavant, bé, també es diu que aquestes actituds també s'han de contextualitzar una mica, en el sentit que quan hi va haver el canvi de tsar, em penso que es diu Alexandre I va morir, va arribar a haver una revolta, el que es va anomenar la revolta desembrista, i llavors va arribar, al cap de poc temps, un altre tsar, Nicolau I. I es veu que amb aquest Nicolau I, diguem que va tenir una actitud una mica diferent, Pushkin. Semblava que s'entenien millor. Se l'ha qualificat com una actitud conformista. Diu que és un personatge rebel i alhora conformista respecte al nou tsar. Però tot i això, no callava. No s'amagava de dir el que pensava. Diu que el nou tsar, Nicolau I, va cridar Pushkin perquè tenia constància de la seva simpatia i amistat amb els revoltats, però el Pushkin li va reconèixer que no es va unir als revoltats, aquests desembristes, perquè era fora, perquè era un altre lloc, si no s'hi hagués unit, i això li diuen al tsar. I el tsar, diu, vista la seva simpatia, doncs el va deixar lliure, però en endavant li va posar uns censors que el controlessin bé el que escrivia. Bé, més tard va haver-hi una altra...
Censors vols dir dels escrits?
De censura, sí, censura del que podia escriure. Mireu, jo he estat repassant aquesta antologia de poesia de Pushkin i la paraula llibertat l'he trobat en moltíssims poemes. Estic, per exemple, a la pàgina 52.
És una reivindicació, sí, històrica, sí, sí, de tota la poesia compromesa amb el seu poble.
I més entre els romàntics, oi?
Exacte, el concepte de llibertat, exacte. Perquè el concepte de llibertat entès, vinculat en la literatura, es relaciona amb la barreja de gèneres, per exemple, barreja, per exemple, de drama, romans i sàtira, que és característic de les obres de Pushkin, o també de la barreja, no només en el gènere, sinó també en els modes d'expressió, barrejar vers i prosa, això és una cosa que feia Pushkin. Ara estava buscant aquests poemes que us deia, i és que n'hi ha moltíssims, en què apareix la paraula llibertat. Diu, la llibertat, de què el ramat serveix? De llibertat, sembrador solitari, he sortit abans d'hora. Ah, mira, n'hi ha un que està molt bé. Un poema que es diu L'ocellet. Aquest m'agrada molt, és molt breu. A veure què us sembla a vosaltres. Diu, en terra estranya observo l'antic costum natiu. Deixo volar un ocell pels goigs de primavera. I sento un gran consol a Déu de què em vull planya, si almenys a un ésser viu la llibertat regalo. O sigui, que fixeu-vos, aquesta barreja dels ocells que són lliures, precisament, el fet de...
Exacte.
Som ocells lliures, va, fugim, germà, fugim. Això és un altre poema, un que es diu El presoner. Aquesta contraposició entre la llibertat de volar que tenen els ocells i el fet de ser presoner. Mireu, aquest seria un gran tema, un tema de Pushkin, el tema de la llibertat relacionat amb els seus ideals polítics. Però m'he trobat en molts altres poemes que reflexionen sobre la mateixa literatura, sobre el fet mateix d'escriure poesia. És a dir, hi ha molts poemes en què els veritables protagonistes són els poetes i la poesia. I m'ha cridat l'atenció un altre que parla de les traduccions. Suposo que heu sentit anomenar alguna vegada allò que es diu, no? Allò de traductor traïdor.
Sí,
quan tradueixes, que mai acabes de ser, pots ser el 100% fidel al text original. Doncs hi ha un petit poema, dues línies, dos versos, ja veieu que no és gaire llarg, Diu, que es titula així, a una traducció de la Ilíada. Diu, tort vas cometre en traduir el Sec Homer, poeta Gnedic. L'obra s'assembla al model vista tan sols de perfil. És una crítica bastant dura a aquesta traducció que va fer aquest poeta Gnedic, aquest poeta que havia traduït la Ilíada d'Homer.
Això encara continua passant ara, a comentar-ho amb Larson i...
Però sobretot tu referies als títols. Títol, et semblava que estaven mal traduïts.
Els títols i la versió a partir de la qual es feia, que no era l'original sueca, sinó que era l'original anglesa. Ja no saps ben bé què estàs llegint.
En canvi, recordo algun poema d'algun romàntic anglès, precisament, dedicat a una traducció d'algun clàssic grecollatí, juraria que Homer, i exaltant allò de... O sigui, dedicar un poema a una traducció, no pas a l'original. En aquest sentit, vull dir, el traductor també pot ser l'intermediari entre l'obra original i el lector.
Bé, a banda d'aquests poemes que parlen de la llibertat, altres que parlen de poesia, com aquest que acabem de veure, parlant de les traduccions, o fins i tot n'hi ha un que intenta definir la rima. Què és la rima? I ho fa, per cert, amb moltes referències clàssiques. A veure, no hem d'oblidar que Pushkin és un escriptor romàntic, però alhora que toca de peus a terra, se l'ha qualificat com a romàntic, però que té algun punt de realista, en aquest sentit. Concretament diu... no va ser un estricte romàntic perquè se li pot atribuir la introducció d'un realisme crític i mordaç que ve dictat per una actitud idealista que, malgrat tot, toca de peus a terra. A banda d'aquest romanticisme realista, si el volem dir així, també va tenir una gran formació clàssica. Per tant, no ens ha d'estranyar que hi hagi totes aquestes referències a la mitologia clàssica a l'hora de definir la rima. A banda d'això, a banda de la llibertat, a banda de parlar com a tema de la poesia, de les traduccions, també apareixen les muses, per exemple, hi ha alguns poemes que realment estan molt ben construïts. Per exemple, n'hi ha un que fa referència a la vida mateixa, i parla del carro de la vida. Ja sabeu que ha estat molt habitual agafar el tòpic de la vida com un camí, per exemple. Per exemple, estava pensant en aquells poemes de Màrius Torres, la vida com un riu, que comença i també s'acaba, d'acord?
O el de Cavafis.
O els de Cavafis, també.
No, i tant que...
Bé, i de fet, a veure, tot això també s'ha aparit amb aquelles coples, no? Les nostres vides són los ríos que ara la dar al bar, de Jorge Manrique.
Que és morir, no?
Sí. Sí, vull dir, en el cas de Màrius Torres ho enllacem amb això altre. Digues.
Bé, doncs, el que us deia és que hi ha molts altres poemes on, a banda d'aquests temes que us he comentat, es parla de la política concreta. N'hi ha un que, per exemple, parla de Sibèria, n'hi ha un altre que parla de... Diu, qui gosa criticar Rússia? És a dir, demostra també un gran patriotisme. És a dir, no s'ha de confondre criticar el tsar amb criticar Rússia, en aquest sentit. I... penso que tinc un minut i mig encara. A banda d'aquesta estimació al país, hi ha una poesia que m'ha cridat molt l'atenció, que és poesia narrativa. És l'última poesia que hi ha en aquest recull. És un conte en vers, que es diu El gall d'or, i que, evidentment, amb un minut i mig que tenim, no tenim temps de comentar, però que sí que us recomano que, si teniu ocasió de poder-li donar un cop d'ull, de poder-la llegir, aquesta poesia, aquest gall d'or, que veritablement val la pena. Bé, si us sembla, tornarem a repetir la referència d'aquesta antologia. Mentre visqui un sol poeta, antologia poètica d'Alexander Pushkin, a càrrec, a cura de Jaume Creus, edicions de 1984, això està editat aquí a Barcelona, col·lecció Mirmanda, número 29, això està editat l'any 2005, i el preu és de 13,30 euros.
Aquest títol d'aquest llibre no és un fragment d'algun poema seu, això?
Doncs això sé que no ho he...
Mentre que visqui un sol poeta...
No ho he sabut esbrinar, però
mentre visqui un sol
podria
poeta.
Ser.
Sembla,
perquè això ho acostumen a fer. Ho acostumen a fer.
Sembla que m'anassi.
Molt bé.
Vinga.
Som-hi.
La Biblioteca Viva.
Bé, l'Espai de la Biblioteca Viva, presentem les novetats que la Biblioteca L'Escorxador ens ha fet arribar pel que fa a l'octubre d'aquest any, l'octubre de 2011. A veure, el dijous 6, a les 7 de la tarda, conferència del programa Any Maragall, precisament parlàvem fa una estona aquí. Doncs aquí a Sant Celoni es fa una conferència d'aquest autor, el seu centenari.
Pot ser que sigui amb Lluís Quintana?
No, diu Joan Maragall i la paraula viva, a càrrec de Lluís Solà.
Ah, Lluís Solà, això. Lluís Solà.
Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. Diu, l'any Maragall comemora els 150 anys de la naixença i els 100 anys de la mort del poeta, que començarem a morir el 1911. Bé, el divendres 7, a les 7 de la tarda, petita de l'hora del conte, conte per als més menuts, relet amb la companyia de la Llàntia. Sessió familiar per infant d'1 i 2 anys. Per aquesta sessió, com per la que ve després, cal inscripció prèvia a la biblioteca. Perquè a vegades hi ha tanta gent que poden donar mal servei i per això s'ha d'apuntar abans. El divendres 14, si una setmana més tard, i tornem a una altra hora del conte, a 6:45, no a les 6 com abans, és 6:45, hora del conte a la Batllòria, per això. Conte sense límits en Gina Clotet, per infants a partir de 4 anys. Aquí no hi ha, m'he equivocat, no hi ha inscripció prèvia aquí. Això és a la Batllòria, és un barri d'aquí, Sant Celoni. Divendres 28, a les 6 hores, a les 6 de la tarda, hora del conte, contes per despertar somiant, en Ferran Martín, sessió per infants a partir de 4 anys. També aquí sí que cal la inscripció prèvia a la biblioteca. Bé, i amb això doncs donem per acabat aquest espai.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Bé, doncs, dins d'aquesta secció de anomenada l'editorial no pretendrem pas oferir cap opinió sobre cap qüestió en concret, sinó tan sols més aviat situar-nos en el context d'aquesta setmana passada, en el context d'inici de curs, també preveure quins aniversaris hi haurà al llarg d'aquest curs. Concretament, la setmana passada es van celebrar dos importants aniversaris dins la literatura catalana: el cinquantenari de la mort de Josep Maria de Sagarra i, d'acord amb l'any Maragall, el primer congrés internacional Joan Maragall, que, és clar, se celebra perquè l'any 2011 és el centenari de la seva mort. Les efemèrides se seguiran aquest curs literari, oi? Afegint-hi el 50 aniversari de la mort de Francesc Pujols o el centenari dels 100 anys del naixement de Pere Calders. Bé, passo a parlar del primer congrés internacional Joan Maragall. Es va celebrar la setmana passada a la Universitat de Barcelona, dels dies 27 al 30 de setembre, és a dir, de dimarts a divendres. I podem dir que entre el comitè organitzador hi trobàvem Francesco Ardolino, de la Universitat de Barcelona, Glòria Casals, també de la Universitat de Barcelona, Jordi Malé, de la Universitat de Lleida, Ignasi Moreta, de la Universitat Pompeu Fabra, i Lluís Quintana, de la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, aquest grup de gent són l'equip d'especialistes i estudiosos que treballa en l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall. Aquesta obra completa es començarà a publicar el primer volum d'aquesta obra completa a partir de l'any que ve. I pel que fa al contingut del congrés, podem dir que hi havia quatre àrees temàtiques, concretament una anomenada Una literatura entre l'art i la música, una altra anomenada Poesia versus poètica, una altra anomenada Pàtria i ciutat amb Maragall i, finalment, Maragall després de Maragall. Bé, i per parlar de Joan Maragall, doncs convidaven una cinquantena de ponents d'una dotzena d'universitats i també de fora del món acadèmic, editors, escriptors, els quals, és clar, com passen els congressos, doncs presentaven ponències i comunicacions. Normalment la ponència i la comunicació es distingeixen pel caràcter d'oficialitat que se'ls dona. També hi havia debats. Així molt ràpidament podríem dir que va obrir el Congrés l'historiador Josep Fontana amb una conferència i el va cloure amb una altra conferència un altre historiador, Jordi Castellanos. He vist que hi havia un parell de debats o més, entre aquests un diàleg entorn de Joan Maragall en què participaven Joaquim Moles, Joan Lluís Marfany i Josep Morgades, o un altre debat, oi, o una sèrie de comunicacions, veig que presentava Sam Abrams, a més doncs, de personatges com Margarida Casacoberta, Marcel Ortín, conegut d'aquí, etcètera, etcètera.
I tant.
Bé, doncs, de fet, coincidint amb el Congrés, s'ha publicat a la web de la Biblioteca de Catalunya el número 0 d'una revista, que es pot baixar en PDF, la revista AID, que porta el nom d'un poema de Joan Maragall, una revista dedicada als estudis maragallans, i, a més, anuncien que les actes d'aquest primer... d'un simposi que es va celebrar a la Universitat de Girona entorn de Maragall, estaran disponibles l'any que ve. A banda d'això, dèiem que hi havia el cas de Josep Maria de Sagarra, que se celebra ara el cinquantenari de la mort de Josep Maria de Sagarra, i podem dir que Josep Maria Sagarra va ser un poeta, un novel·lista, un dramaturg, un periodista i un traductor que va viure entre 1894 i 1961, un escriptor prolífic, traductor també, per exemple, de pràcticament totes les obres de Shakespeare. Li són coneguts, per exemple, el poema de Nadal, o el Comte Arnau, la novel·la Vida privada, les obres de teatre L'Hostal de la Glòria, El cafè de la Marina, L'hereu i la forastera, i encara últimament es parla molt del poema més extens en llengua catalana mai escrit, que consta de 16.000 versos, el poema de Montserrat, que es va publicar molt censurat. De fet, aquest estiu s'ha reivindicat la figura de Josep Maria Sagarra perquè, segons Narcís Garolera, l'editor de l'obra completa del poeta, la recepció que ha tingut entre el públic no ha estat la mateixa que ha tingut entre la crítica. Concretament, se l'ha tingut en una certa desconsideració enfront doncs, d'altres autors. I això sembla que té a veure tant amb la facilitat, la lleugeresa formal i de contingut que s'atribueix a part de la seva obra, sobretot en comparació, per exemple, amb l'obra de Carles Riba, i encara més sembla que hi pot haver doncs, retrets per l'èxit de públic que van tenir les seves obres a partir de 1946, que és quan es torna a deixar representar teatre en català, i encara sembla que hi pot jugar en tot això el fet que se li concedís una distinció, una condecoració per part del règim franquista. De totes maneres, hem de recordar que Josep Maria de Sagarra va gaudir d'un daurat exili a través del món, fins a sembla que a Hawaii o la Polinèsia.
Hi ha aquell recull que es diu La Ruta Blava.
La Ruta Blava, sí, en trobareu fins i tot... Mira, em fas pensar que hi ha un documental molt interessant a TV3 que es diu La Ruta Blava, i després que, a més, qui vulguis pot descarregar encara... Bé, descarregar si sap com fer-ho, o pot mirar un programa de TV3, un especial Sagarra de TV3 sobre la Rambla dels Floristes, vaja, aquesta obra de teatre. És a dir que tant una commemoració com l'altra sembla que estan marcant aquest any 2011. Podries afegir alguna cosa més, Francesc?
Sí, quan abans comentaves el decalatge entre la recepció entre el públic i entre la crítica literària, que m'has fet pensar també en totes aquelles poesies neopopularistes, les cançons de Remy de Bella, per exemple.
Sí, esclar, això són els seus inicis poètics.
Les vinyes verdes vora el mar, tots aquells poemes,
per exemple,
conegudíssims
i musicats, a més, per cantautors que han fet que també continués gaudint d'èxit popular. Sí, per descomptat. Diguéssim que Narcís Garolera destaca que potser els crítics d'aquest anomenat realisme històric dels anys 60 no han estat gaire generosos amb Josep Maria de Sagarra.
Jo tinc entès que per això que abans parlàveu de l'exili, que el Sagarra va marxar perquè l'havien amenaçat de mort.
Sí, com altres persones, i aquí mateix la comarca, em sembla que hi ha el cas d'en Patxot, no? Doncs, els van ajudar a escapar-se des de la Generalitat de Catalunya perquè havien estat amenaçats de mort per la FAI, sí.
Fa un parell de dies a La Vanguardia, no sé si en dos o tres dies, hi havia un especial de dues pàgines senceres dedicades, dues cares senceres de pàgina dedicades al Sagarra, precisament.
Sí, tres pàgines, perquè una era un especial escrit per David Castillo, una altra era la demostració que els autors joves encara continuaven tenint com a referència Josep Maria Sagarra, i el tercer full era una entrevista a Narcís Garolera, precisament. Doncs aquí deixaríem l'editorial.
Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, a tot arreu. Les nenes bones van al cel, però nosaltres anem a tot arreu.
Bé, literatura i gènere. Avui presentem una autora, jo, pràcticament desconeguda, no perquè poder, tampoc és que hagi fet molts llibres, però me l'he portat aquí perquè penso que la tipologia del llibre que parlaré, doncs és una cosa que a part de ser una cosa personal, doncs també penso que afecta a tothom que té pares. I com que tothom té pares, doncs afecta a tothom, podríem dir, a tota la humanitat. El títol del llibre és... L'autora es diu Lídia Flem, Flem, és francesa, i el títol en català és Com vaig buidar la casa dels meus pares. Està editat per Lleonard Muntaner, editor, la col·lecció de Biaix número 4, Palma de Mallorca, 2009, 106 pàgines, 10 euros aproximadament. He triat aquest volum perquè fa una colla de mesos que també he estat buidant la casa dels meus pares, del meu pare i de la meva mare, i per tant crec que aquest llibre sintonitzaria amb les sensacions que jo he sentit durant tot aquest temps i ha anat així. De fet, jo aquí tinc la sort d'haver de fer-ho no sol, com en el seu cas. La Lídia Flem ho ha de fer sola perquè era filla única. Quan tens algun germà, la cosa canvia una mica, no? Que és el meu cas. És un text relativament breu, però molt intens. Especialment si busquem en aquest volum allò que la majoria dels humans haurien de fer algun dia. Així, més que una descripció de la tria que s'imposa dels objectes que hi pugui haver a la casa i decidir si els llancem, els donem, els guardem per a nosaltres o els venem, la part més important són les sensacions que aquest fet provoca a la persona que li toca de fer-ho, tant ja sigui per herència o per decisió judicial. És evident que tocar tots aquells objectes que mai abans no s'havien deixat tocar es pot arribar a considerar com una violació de la intimitat, tot i que no hi ha més remei i que cal fer-ho, i per tant no és ineludible. Obrint i buidant els calaixos de la seva habitació fa que et puguis emportar moltes sorpreses. El tipus de roba que tenien i que mai no es posaven, per exemple, la quantitat de tovalloles i de llençols que es poden arribar a tenir, uns abrics i jerseis que ni sabíem que existien, unes joies antigues que ben poca cosa, que ben bé costa decidir què se'n fa. A més, Aquestes descobertes ens poden saber, ens porten a saber aspectes de la vida dels progenitors que no coneixien perquè mai no s'havien explicat a casa. I que ara, el que ha descobert, sorprèn. A banda de les sorpreses econòmiques, positives o negatives, hom hi pot trobar, esclar, doncs, altres coses que no t'imaginaves que pogués ser en una casa, doncs, i més si a la casa dels teus pares. En el cas de l'obra surt, per exemple, a la llum el seu pas dels pares d'aquesta autora pels camps d'extermini nazis. Fet que l'autora sabia alguna cosa d'aquest tema, però que ara, arran d'això, coneix amb la seva totalitat. Totes aquestes sensacions s'accentuen al cas de Flem, perquè ella va ser filla única i no va poder compartir-ho amb ningú quan se va trobar. Hem de tenir present que no és una tasca fàcil, perquè hi ha la suma de fer el dol i, a més, la de buidar el pis. És precisament per això que escriu el llibre, per comprendre el que està fent, per comprendre ella mateixa que ho pugui entendre, el que està fent, tot i expressant els sentiments tristos i contradictoris que viu, i per comunicar la seva experiència per a totes aquelles persones que s'hi puguin trobar. Hi ha psicòlegs que desaconsellen prendre decisions precipitades i recomanen, en canvi, que no es faci aquest buidat fins que hagi passat un temps prudencial, per tal de poder pair l'experiència. Penso que és un bon consell. Nosaltres ja dic que no l'hem seguit gaire, però penso que aquí està bé, perquè si no pot ser massa fort a vegades. Tomàs Vivot, un comentarista a internet, diu: el llibre gira al voltant d'aquesta conjuntura. L'herència, que no la donació, no és un regal. Com podem rebre coses que no ens han donat? Com buidar la casa dels pares sense liquidar, fer desaparèixer el seu passat i amb ell el nostre? Tot aquest llibre, doncs, no parli d'un fet extraordinari, sí que vam dir que el llibre és extraordinari, tot plegat per la senzillesa, profunditat i especialment la sinceritat amb què l'autora ens lliura sense traves el seu cor davant d'un abisme d'emocions i contradiccions. Cal dir que la traducció de Josepa Candijoc és excel·lent, com moltes coses d'aquesta autora, que un dia en parlarem en aquest programa. La contraportada diu que l'autora es caracteritza per la capacitat d'aproximar-se meticulosament a allò quotidià per arribar a allò universal. I per això mateix val molt la pena llegir-lo i recomanar-lo. Repetirem la referència. Lídia Flem, Com vaig buidar la casa dels meus pares, editorial Lleonard Muntaner, editor, col·lecció de Viatge 4, Palma de Mallorca, 2009, 106 pàgines, fins a les poques pàgines, 10 euros.
Llibres a la carta.
Bé, tenim ara la secció Llibres a la carta, la nostra amiga Elena Martínez Pons, que avui ens parlarà del color dels ulls dels cocodrils, oi, Elena?
Efectivament, Jordi.
Benvinguda novament a Tirant de Llibres.
Gràcies.
Bona nit, benvinguda.
Vosaltres també. Bueno, doncs, aviam, primer de tot dir-vos que el primer programa m'ha semblat, bueno, d'allò més fresc, eh? Vull dir que tant de bo tota la temporada continuem amb la mateixa línia. I bé, són grocs, els ulls dels cocodrils són grocs. I els ulls dels cocodrils es poden veure sobretot a la foscor. I tenen a veure amb l'escena que viu un dels personatges. Bueno, no són ni principals ni secundaris, diguem que és com una mena d'entresol, un personatge entresol, del llibre Els ulls grocs dels cocodrils, de la Catherine Pancol francesa. Us he de dir una cosa, aquest llibre té una segona part, té una continuació, que ja en parlaré el dilluns vinent. Avui, la part que ens ocupa arrenca en el moment en què la nostra protagonista, una de les nostres protagonistes, ara jo, la deixa el seu marit. No és una separació traumàtica ni res de tot això. I com això, en lloc de ser una desgràcia en si mateixa, que ho és, acaba convertint-se en tot un món d'oportunitats de créixer, no només professionalment, sinó també humanament, espiritualment, perquè la Jo no és religiosa, però en canvi sí que hi ha certes creences i certa espiritualitat, i també familiarment, no? Ella com a mare, com ha de fer front a dues filles, una ja adolescent, una adolescència molt potent, no conflictiva, molt potent, perquè la filla adolescent té una personalitat molt, molt, molt forta, alhora que la seva germana, que està ben casada, amb un advocat molt famós, de molt de prestigi, que guanya molts de diners, doncs inicia paral·lelament com una mena de davallada estranya. No us puc explicar per què, perquè si no el llibre perdria la gràcia, però pateix una davallada estranya, producte de les seves pròpies decisions malpreses, i que la porta, doncs, just cap al camí contrari. Llavors, els nostres dos personatges serien la Jo i la Iris, que són la germana, i llavors el teixit que es forma al voltant d'elles, doncs tenen una influència sobre elles i sobre les seves vides d'un impacte molt, molt, com molt saber, no? Vull dir, no podem dir que sense aquesta gent que les envolta elles puguin fer la seva vida. No, tot ve bastant determinat pels moviments, diguem, que fan la gent que les envolten. És un llibre molt interessant des d'una perspectiva psicològica, perquè tu veus com, qualsevol que llegeixi veu com com es van dibuixant, perfilant, canviant, modificant, però no perden mai la seva essència, no? La vanidosa segueix tenint, doncs, la seva vanitat. La que és modesta, honesta i humil continua sent-ho. Malgrat les circumstàncies li canvin i potser posa per casa es forri, no? I això és molt interessant, perquè veus que segueixen sent les mateixes, o sigui, l'essència és la mateixa, malgrat les circumstàncies, i aquest entramat de gent que us estic comentant que les envolten. És molt entretingut el llibre. També us diré una cosa, hi ha punts que queden així en l'aire, però clar, com ja us he dit, hi ha una segona part. Vull dir que la gent que la llegeixi, aquesta primera part, que tingui present que algunes coses quedaran en l'aire, perquè hi ha una segona part on al final sí que s'explica tot.
I quin títol té, la segona part? Quin títol té?
El vas lent de les tortugues.
A quin país es diu que passava?
A veure, l'acció es desenvolupa entre França, Anglaterra i Quènia. Tot el tema dels cocodrils, perquè clar, aquest exmarit que la deixa se'n va a Quènia a obrir una granja de cocodrils.
Això t'anava a dir, i deuen ser els cocodrils d'una granja.
Sí, és una granja de cocodrils. En principi és un negoci emergent perquè el porten els xinesos. No sé si està molt arcaico.
Al Brasil fan el mateix, amb els caimans, obren granges de caimans i diuen que és un... encara que ja se sap quina és la fi, no?
Sí.
De les bèsties, i la finalitat també de la granja, doncs, esclar, diuen que si, diguéssim... s'aprofitessin dels que viuen en llibertat, doncs afectarien més l'espècie.
Sí, ben més així. El que passa que aquí el factor xinès, l'economia emergent que està explosionant i eclosionant cap a tot el món, i aquí ho fan des d'una perspectiva potser més econòmica, diguem. No, no pensen tant en l'espècie ni en protegir-les. De fet, l'entorn...
Ui, sí? Hem perdut el senyal, Helena... Bé, acomiadem l'Helena. Penso que ja havia aconseguit explicar allò que es proposava sobre els ulls grocs dels cocodrils de l'autor Catherine Pankow.
I en qualsevol cas, com que la setmana vinent parlarà de la segona part,
exacte.
Si quedava alguna cosa, ens ho dirà la setmana vinent.
Podrà reblar, doncs, el tema.
Doncs vinga, som endavant.
El noticiari.
Bé, amics, comencem el noticiari parlant d'una notícia trista, i és la mort d'un escriptor, concretament Antoni Cairol. És un poeta més conegut com a Jordi Pere Cerdà, que va morir el 12 de setembre passat. Era un poeta, novel·lista i dramaturg català del que s'anomena la Cerdanya francesa, o sigui, la Cerdanya.
A Catalunya Nord.
Nascut el 1920 a Sallagosa, des de jove va escriure sainets per representar amb els amics i com a poeta es va donar a conèixer les pàgines de la revista Tramuntana. La major part de la seva poesia es va recollir en els volums Obra poètica i Poesia completa, aquesta última editada per Columna l'any 1988. També té algunes obres teatrals, com per exemple Quatre dones i el sol, estrenada al Teatre Romea de Barcelona el 1964.
Bé, seguint amb les notícies del noticiari, recordar que el 15 d'octubre d'aquest any es fa un recital de poesia de Maria Mercè Marçal amb el nom de Tots els passos de la passió segons Maria Mercè Marçal. Això es fa a l'Hostal Modest, Avinguda de Catalunya 6-7, d'Ivars d'Urgell, de Lleida. Recordem que aquesta autora era d'aquest poble. I això és a les 7 de la tarda. Aquest recital es fa a càrrec de Gemma Gómez, Maite Pla, Anna Carina Ribas, Rosa Roca i Rosa Vilanova. És una associació que es diu Dones Alba. L'espectacle s'inicia amb dos textos introductoris de Sota el signe del drac, a partir dels quals se'ns presenta l'escriptora. Segueix amb una sèrie de poemes que fan explícit la influència d'autores clàssiques. Un joc de veus que alterna una sèrie d'enregistraments originals de les veus de Marçal i Plath, Sílvia Plath, amb les veus de les cinc actrius. Continua amb una secció de poemes dedicats a la maternitat, als quals donaran pas una sèrie de poemes de tradició popular dedicat a les bruixes i a les fades. L'espectacle posa el seu punt final amb la presència de la seva novel·la Tots els passos de la passió, segons René Vivien.
I ara el TNC, ara em refereixo al mes d'octubre, s'estrenarà un muntatge anomenat El conte Arnau sobre les tres parts del poema del conte Arnau que va escriure Maragall al llarg de la seva existència literària. És a dir, la primera part que va escriure Visions i Cants, la segona part que va incloure a Enllà i la tercera part que va incloure a Seqüències, respectivament 1900, 1906 i 1911 mateix. Bé, i encara que no sigui de Maragall, però fent la síntesi amb aquell inici que dèiem en l'editorial de curs, doncs sota la influència de l'aniversari de Joan Maragall i també de l'aniversari de la mort de Josep Maria de Sagarra, anem a escoltar de Josep Maria de Sagarra, recitat per un autor, per un actor força conegut, el conte Arnau, almenys un bocinet de no res del conte Arnau.
Ai, muller, que teniu les mans gelades. Ja em pensava que fóreu a dormir, amb les dues parpelles aclocades i el cabell escampat sobre el coixí. Déu vos guardi, marit, que ja em temia que no fóssiu perdut serres avall, o que algú no us ferís de traïdoria, o us hagués estimbat vostre cavall. Aquesta hora sense llum i sense fressa em dóna el pensament més aclarit, i pel meu cor no hi ha pas res, mestressa, que em sigui tan amable com la nit.
Dues recomanacions més. Avui, per casualitat, he mirat el programa de la Festa Major de Palau i he vist que, no sé si penso que és dilluns que ve, es fa Terra Baixa, es representa Terra Baixa, sí. A Palau. Per tant, si en voleu tenir més dades, aquí no tinc el programa, però mireu per internet, que ho podreu trobar. I ja que estem a Puntset Ràdio Sant Celoni, recomanem també una activitat que es fa a Sant Celoni. Jo la vaig anar a veure l'altre dia i em sembla molt bé, molt interessant. És una exposició que es fa a la Rectoria Vella, Anem a la Fontana, una exposició relacionada també amb el món de la literatura, perquè resulta que agafa com a pretext les faules de Jean de La Fontaine i llavors es compara, en certa manera, aquestes faules, i hi ha el text allà d'algunes d'aquestes faules, amb tot un seguit d'obres artístiques, d'obres d'art que han fet tot un seguit d'artistes, alguns d'aquí del Baix Montseny també. Crec que és una proposta bastant interessant i que val la pena que com a mínim la conegueu.
Us presento un espectacle que es diu Bones Vibracions, que és un espectacle poètico-musical intimista, en què Sílvia Bel posa l'entusiasme dels versos i Clara Peia l'acompanya virtuosament amb el piano, un acordeó i altres instruments. Aquestes vibracions es fa a tres llocs. En principi es farà el dia 7 d'octubre a la llibreria Pròleg de Barcelona, que és una llibreria de tipus bàsicament feminista, a 7:45 del vespre, però té un preu, 3 euros. És gratuït, per això, pel taller literari Recreat, que és un taller literari dedicat a la literatura. El 22 d'octubre també es fa el Festival de Poesia de Sant Cugat del Vallès. Això es fa a un lloc on diuen After Hours Poètic, al casal de Joves Torreblanca, a les 23:59 de la nit, o sigui, pràcticament a les 12 de la nit, amb Josep Pedrals, també. I també el 17 de novembre a la Tardor Literària de Tarragona, Sala Trono, a les 8 del vespre. Doncs molt bé, bones vibracions per tothom.
No sé si heu anat a la Fira del Llibre en català o a la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió. Penso que ja s'ha acabat, Joan.
Sempre, com que veiem un programa una mica més tard d'això, ens perdem sempre parlar-ne d'això. És una cosa que es fa... els dos es fan més de setembre, els dues.
Una es fa al Passeig de Gràcia, em penso.
Sí, el Llibre Antic i d'Ocasió, l'Ocasió Antic, es fa al Passeig de Gràcia, i l'altre, aquest any, no sé on s'ha fet. No sé si el parc de Ciutadella, poder?
Sí, a la vora del parc de Ciutadella, em sembla, però no hi he arribat a anar. I què ens volia recomanar? Alguna obra que s'hagi trobat en alguna d'aquestes fires? O...
No, simplement posar-ho sobre la taula. Ja. Això que ha dit en Joan, que no hi som mai a temps a comentar-ho, perquè, clar, com que el programa el comencem a l'octubre...
I per acabar, m'he dit que el Centre Cultural de la Nau de la Universitat de València acull aquest tirant de lletra, que és un essay de lectura col·lectiva de la novel·la de Joan Martorell, Tirant-lo Blanc. Un autor que copia el nom del nostre programa, perquè això no li demanen res d'autor, però es queda al segle XV, podem dir que va ser posterior al nostre programa, i considera l'obra cimera del segle d'or valencià i català. Amb aquestes jornades que s'inauguren, que es van inaugurar fa un parell de dies, acabaran el dia 9, i l'associació cultural Falla Na Jordana vol reivindicar la modernitat de l'obra de Martorell.
Bé, i hem arribat al moment de la frase. La frase avui és d'un autor molt mediàtic, perquè s'estrena una pel·lícula basada en una novel·la d'ell. Em refereixo a Alexandre Dumas. Alexandre Dumas va dir: "Anomeno follia tota temptativa de conspiració que no arriba a bon port. Si triomfa, això que anomeno follia, ho denominaré saviesa." O sigui que tots els revolucionaris que s'apuntin a aquesta frase.
Amigues i amics, són pràcticament les 10 de la nit, ja sabeu que és el moment d'acomiadar aquest programa. Sabeu que, si no l'heu pogut sentir tot, dimecres el podeu tornar a sentir en reemissió, però el proper Tirant de Llibres no serà fins dilluns vinent.
Us haurà d'esperar una setmana, ja sé que costarà, però la setmana passa ràpid.
I si no tenen el dimecres per tornar a sentir el programa, o si el sentiu per primera vegada el dimecres, ja sabeu que el proper serà dilluns.
Molt bona nit i bona setmana.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!